Avui el nostre trident serà el format per tres potes. Jofre Mateu, com estàs?
Hola, què tal? Molt bon dia, molt bé.
Ens ha acompanyat al bar, el Jofre Mateu.
M'agrada
també
el bar.
El Moisés Hurtado, hola, Moi.
Molt bon dia.
També li agrada el bar.
M'agrada.
El yin i el yang.
Sí.
Però ves, con el español no hay dudas.
No.
Todo el mundo sabe que va en contra de él. ¿Ves? No hay dudas.
Veus?
Siempre hay grises, hay matices, pero con español no te puedes encontrar a nadie que diga que le están arruinando la liga.
A la
no, te puedes,
volta
no te puedes encontrar.
No había ni una queixa, a la primera vuelta no había ni una queixa.
No, hombre, ibas ganando todo.
Ah.
Hombre.
Ningú
parlava de si tenia decisions a favor. Lo pasa que luego molestaba y dice, no, es, oye, que esta gente está en Europa, tú.
Quan guanyes no te'n recordes.
Por favor, si los robos esos lo hubiese hecho al Barça al Madrid, no había huelgas, había, vamos, manifestaciones por todos lados.
Quedem de programa.
Ho veieu com són el yin i el yang?
La no, no es el yin y el yang, es la luz y la noche, o sea la oscuridad, no es el yin y el yang.
Sí. Y tú tiendes para la noche, y yo soy el que pasa llum.
Oh.
Van compartir vestidor, eh?
Sí, sí, t'hauria de ser divertit, eh?
Amb més d'un.
A diferents equips.
Més d'un vestidor.
Sí, sí.
I discutia, va, el vestidor?
Bueno, perquè bueno, ja ho esperàvem de vegades, era un desastre, me tenia tot allà, bueno, en fi, sentat.
Era desendreçat?
Buah.
Ah, sí, pues
no te
sembla,
pots imaginar. No te pots imaginar. Moi, per favor, tio, jo tot col·locadé.
Un desordenat i l'altre maniàtic, imagina't.
Era un drama.
Us deia que la tercera pota del trident entrarà d'aquí a un moment. És l'Àlex Delmas, a qui permetem que arribi uns minuts tard perquè ha treballat de matinada per fer-nos un informe sobre, ara us sorprendrà, la importància de Gerard Martín al Barça.
Del Masterclass tenim.
La importància de Gerard Martín al Barça. Són les 12:09, d'aquí a una estona Enric Masip. Al Què t'hi jugues, d'aquí a una estona, una de les persones de la màxima confiança del president Joan Laporta estarà als estudis de SER Catalunya, de Ràdio Barcelona, al Què t'hi jugues, per explicar la seva feina al Barça, la seva aportació i els plans de futur. Enric Masip, a partir de la una, al Què t'hi jugues. Abans analitzarem el Barça 1, Rayo Vallecano 0 i el Madrid 3, Atlético 2.
Se arrancó ya, fútbol en juego. Y si Palazón toca la pilota, arranca el partido a la estadio de Jean, pilota llarga para que la salte Araujo.
Ojo, perdona, Dani, la primera aparición de Pecha Barría para romper la línea. Flick va a entrar en el área, perfil izquierdo.
Entra al área Pecha Barría, la posa al interior del área. ¡Joan García!
¡Qué parón de Joan García! La primera intervención del guardameta en el remate a Boca. Jarro.
A París, en Joan García, baixat del cel, per fer el primer miracle de la tarda.
La pone Cancelo, Bananita buscando segundo para Araujo, gol.
Gol de Barça, gol de la pissarra de Hansi Flick, gol de Ronald Araujo.
Barça 1, marcó el uruguayo en el Cano.
Rayo Vallecano 0.
El Barça va guanyar gràcies a un gol d'Araujo i a les parades de Sant Joan García. Per cert, us recordo que demà farem un especial sobre Johan Cruyff. Demà es compleixen 10 anys des de que va morir i demà el Què t'hi jugues especial Johan Cruyff.
I estigueu atents, perquè hi haurà regals guapos, coses que fèiem tots de nens petits, però seguim fent a dia d'avui, com per exemple menjar xupa-xups. Com, per exemple, Cruyff menjava xupa-xups. Doncs això, nosaltres demà estigueu molt atents al Què t'hi jugues, tant si veniu de públic com si no, perquè sortejarem lots de xupa-xups per tot Cristo. I, a més, ara tenen un bolcall més fàcil d'obrir.
Ah, sí?
Sí.
Oh!
Ara són més fàcils d'obrir. Oh. Ja no hi ha aquella lluita...
Meravellós. Perquè
contra
havia...
el...
Sí, sí, a vegades costava molt,
Ara és fàcil.
Quin és el que més t'agrada de tu?
Jo era el de Coca-Cola, tio.
Ah.
El de Coca-Cola...
Cindria era bo,
però és que Coca-Cola...
Jo sóc més clàssic, el de maduixa.
El de maduixa.
Encara m'agrada ara.
Sí, a mi també, la
Cindria. Jo fa molt bé, menjar
el de Coca-Cola.
Mm-hmm. Demà sortejarem lots de xupa-xups. Qui en guanyi podrà menjar un xupa-xup al dia durant un any.
Què dius?
365 xupa-xups. Hòstia. Es poden emportar els oients que vinguin o ens escolti.
Oh.
També ens ha entrat alguna falca d'algun dentista, no? Perquè estem aquí fent que la gent vagi al dentista, no?
Menges un xupa-xup i et renten les dents.
Sí, també.
Tu que ets tan endreçat, no com el Moisés Hurtado, ho hauries de saber.
No, però sí. Endreçat i net no
canta. I si no, si algun dentista es vol anunciar que t'hi jugues, doncs escolti, a partir de la setmana que ve serà un bon moment.
Demà especial Johan Cruyff. Si voleu venir, ja tenim l'estudi tot esquí ple, però us podeu apuntar a la llista d'espera per si de cas a última hora fallés gent. 606-32-72-11, 606-32-72-11, ens envieu les vostres dades i us apuntarem. Insisteixo, tenim l'estudi Toreschi ja ple, hem fet sold out.
Sold out.
Roberto.
Però a última hora sempre acostuma a haver gent que diu que no pot venir perquè li ha sortit algun imprevist. Doncs els que estigueu a la llista d'espera us podeu apuntar. 606-32-72-11, demà especial Johan Cruyff, amb moltes sorpreses al Que t'hi jugues.
Que t'hi jugues al migdia és la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Si a Catalunya t'activa informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de viure.
12 i 13, fins a les 2 del migdia, el Que t'hi jugues a SER Catalunya. Nil Solà, què tal, com estàs?
Hola, què tal, sigui, molt bon dia.
Dels jugadors que van acabar tocats amb molèsties el partit contra el Rayo, n'hi ha algun que ens hagi de preocupar o no?
Cap dels dos, Fermín i Cancelo, sobretot, que va acabar tombat a la gespa, no hi ha lesió en cap dels dos, cansament, podran descansar entre cometes abans d'anar ja avui cap, amb les seves seleccions.
El partit contra el Rayo no va ser futbolísticament bo, però Hansi Flick va donar molta importància a la victòria.
Sí, de fet, la celebració que va fer Flick un cop l'àrbitre baixa al final del partit era una clara demostració de la importància d'aquesta victòria, tal com reconeixia després en sala de premsa.
No, of course it was so important.
És clar, era molt important. Al final són 3 punts i això és bo. No hem jugat el nostre millor partit, però també hem de dir que el Rayo ha fet un partit fantàstic. Van jugar dijous i tornar a jugar avui amb aquest nivell és impressionant. Així que felicitats, perquè l'Íñigo està fent una gran feina.
Congrats. Íñigo make a fantastic job.
A Flick li preguntaven per el partit de Joan Garcia, la resposta era clara, per això el vam comprar.
This is good because this is why we bought him.
Això és bo perquè per això el van fitxar, perquè està entre el gol i avui tenim la porteria a 0. Ha estat una resposta fàcil, però sé com és d'important i també com d'increïble ha estat la seva actuació avui. I també m'alegro per ell que l'hagin convocat a la selecció nacional. Crec que realment s'ho mereix.
From the national team, I think he deserved it, really.
Com sempre, Joan Garcia humil, li preguntaven després del partit també per la importància de la victòria i la seva actuació. Aquesta és la seva resposta.
Sí, justament han sigut dos partits que, bueno, ha estat a bon nivell, però bueno, intento fer bé a tots els partits. Teníem clar que aquesta setmana de 3 partits era clau aconseguir, doncs, 3 victòries. Ho hem pogut fer, així que ara l'aturada per cargar piles i ja està.
Va haver-hi un moment de tensió quan Joan Garcia va demanar que entressin els serveis mèdics per atendre els serveis per atendre'ls, i tothom, sí que tu entre ells, van patir una mica de nervis, però resulta que era perquè Rafinha havia demanat que se li canviés les botes, i clar, si un porter ha de ser atès, no ha de sortir del camp. Joan Garcia, amb un somriure a la boca, va mig negar-ho.
És que és una imatge que m'ha cridat l'atenció. Quan Rafinha s'ha canviat les botes, ara ja es pot explicar, segurament. Però t'ha dit que tiressis allò perquè ell tingués l'oportunitat de canviar-se les botes? Allò ha sigut una acció de pilleria?
Bueno, ens ho quedarem per nosaltres, millor.
Aquestes eren declaracions de TV3 de Joan Garcia, que per tant en aquell moment no tenia absolutament res i l'únic que van aprofitar va ser per fer aquesta pilleria de que Rafinha es canviés les botes.
Compte a l'hora de lligar-se els cordons també, perquè pots tallar-te el peu.
Què diu ara?
Si ho fas massa fort, pots quedar-te només amb l'empenya. Pots tallar el peu per l'empenya i llavors allà, clac.
S'ha estat d'algú que l'hagi passat, això?
Sí, tant. Conec diverses persones.
Diverses.
Ferran Torres, per exemple.
Aprofitant que tenim el doctor Platan aquí, lo del soli de Joan Garcia ens ha de preocupar, doctor, o no?
El soli depèn. Doncs si el que estava fent era cuento, el que ha de vigilar llavors el Joan és amb el Carme. Que el Carme, com sabeu, mèdicament està comprovat. I, per tant, si va fent el burro i va fent veure que està lesionat, al final arriba un punt en què el Carme t'ho torna i et talla el cap.
Et talla el cap.
El Carme et talla el cap.
Sense cap difícil rendir, sí.
Ai, quin partidàs que va fer Joan Garcia, Jofre.
Una altra vegada.
Com treus pit per ell, tu, que vas ser dels primers que va parlar de Joan Garcia quan encara estava a segona divisió, com que veus els partits per comentar-los a la tele?
Dels primers aquí. Segurament hi havia gent que es va avançar a mi, però bueno, està tenint un rendiment fantàstic, i ja ho hem parlat al bar ara una estona. Crec que més enllà del rendiment és aquesta sensació que dona de ja estar molt acostumat a estar en aquest nivell tan alt sense tenir el background.
Aquí tenim el Jofre, que ja va parlar de Joan Garcia quan estava a segona divisió i el va recomanar pel Barça, me'n recordo perfectament, perquè em va sorprendre, no?, que recomanessis a un porter de segona divisió ja pel Barça, i tenim a un altre tio que el va entrenar, a Joan Garcia, que és el Moisés Hurtado.
I jo no el recomendé pel Barça. Sí, no te sorprende. La única duda que podías tener era si al principio hubiese tenido algún error y que él se hubiese un poco, pues, esa presión de un equipo grande, pero está claro que no tuvo errores y bueno, la verdad es que es un vestuario también bastante sano, yo creo, y le han ayudado también a... ¿no?
Tiene
la competencia de un tío como Chesney, que yo creo que es un tío que te ayuda. Si hubiese tenido la de Ter Stegen...
Que jo tinc la teoria, no, però tinc la pedrada, de fet és culpa del meu fill, del Teo, que Joan García valora tanto lo que le ayuda a Chesney, y Chesney es tan buen tío y cae tan bien en el vestuario que el otro día, digamos que exageró sus molestias para que Chesney tuviera la oportunidad, ya amb el partit decidit contra el Newcastle, de jugar amb la samarreta del Barça en Champions al Camp Nou, perquè possiblement no tindrà mai més aquesta oportunitat Chesney.
Jo te la compro si realment fos que Chesney ho desitja molt. Però sembla que no.
Si hubiese sido una ilusión.
Sembla que Chesney diu, hòstia, no fotis, Joan, tu ara de casa. Ara m'he de posar el
Vosaltres, que heu estat futbolistes, també percebeu aquesta sensació de que Chesney prefereix no jugar?
Sí, sí, jo crec que Chesney està bé, està a gust en aquest rol. Està bé retirat, és que si jo estic retirat, ara que em vinguin a buscar segons què, dius tu.
Hi ha una imatge que és boníssima, al tram final de partit, amb aquella última jugada de Marc Casador, que recupera la pilota al mig del camp, força una falta i celebra l'acció com si hagués marcat un gol a la final de la Champions. Clar, tot el públic amb tensió, la banqueta també ja demanant l'hora perquè s'acabés el partit i tal, i de sobte veus a Chesney, que s'aixeca amb tota la tranquil·litat del món de la banqueta, mira cap a la grada, va buscant algú, i quan el troba, el saluda somrient d'esquenes al partit. Tan tranquil.
Els mons de Chesney.
Ens fa molta gràcia, però si haguéssim de jugar amb Chesney ara, tram important de lliga, de temporada, cuidado.
Sí, toquem fusta, Flaqui, toquem fusta. Àlex Delmas, com estàs?
Molt bé, molt bé. Es nota, que l'ha entrenat el Moisés, el Joan.
Perquè és tranquil.
Tranquil, i perquè és molt bo.
Conceptes.
Cosetes.
Personalitat.
Exacte.
Ordre.
Un tío humilde y honesto, cosetes. Con eso ya hace mucho. Espero que no lo, maltratéis en ese sentido. Mira, él no lo sé. No lo sé.
Porque te fijas en estas cosas, Moisés.
Sí.
¿Li veus molt marge de millora encara?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que incluso físicamente se puede hacer más fuerte, se puede mentalmente, ¿no? Jugar en un club grande te da muchas experiencias, yo creo que puede evolucionar, sí, sí.
Diu l'Helena que Joan García es Tauro. ¿Et diu alguna cosa, això?
Tauro. Tauro suelen ser cabezotas, pero bueno, estables, yo creo que son estables. Está bien. Es un buen signo. No,
Tauro
no soy,
son
no
cabezotas, pero estables.
A ver, como por...
Cabezota de Tauro es la cualidad un poco más común, pero bueno, no soy ningún experto.
Àlex, mira que tu t'esforces en fer anàlisis tàctics, t'he llegit avui la columna a La Vanguardia i després,
clar...
No.
I després
un entrenador ja diu que la clau és el signe del Zodiac.
Perdona, muchos entrenadores, muchos entrenadores te preguntan el signo cuando... Que es fácil adivinarlo porque sabiendo la fecha...
¡Muchos no! ¡Muchos no! ¡Algunos sí!
¿Cómo que te preguntan el signo del Zodiac cuando te van a fichar?
¿Xofra?
A mí no me van preguntando. No, pues
a ti te han preguntado el signo del zodiaco cuando te iban a fichar.
La llena está
cuando me iban a fichar,
tío.
No, pero en una entrevista personal sí.
No, pero
el
tú,
entrenador.
Pero tú que le donas tanta importancia.
Y Simeone, por ejemplo, es un entrenador que mira esas cosas.
Simeone las mira.
Pero hasta el punto de que de Yuyu ficharte. O
no, pero tú tienes que tener una plantilla equilibrada de personalidades. Y tienes que tener, como Jofra ha hecho dinámicas de coach, los verdes, los rojos, los azules y los amarillos, ¿no? Pues a nivel de signos, también hay unos signos que son más solidarios, otros que son más decisivos y otros son más...
Mira quina música que t'ha de posar.
Escolta'm, això, quan acabem la temporada que tindrem més temps...
No comptava amb aquesta secció, Flaqui, amb aquesta secció.
Quan acabem la temporada que tindrem més temps, hem de destinar un espai de la tertúlia a parlar d'aquestes qüestions, no?
Jo,
molts
dels
colors,
no, però...
del Jofre Mateu i dels signes del Zodiac del Moisés Hurtado.
Que el Moi ho té en compte, ho sé, i això és una cosa que ell defensa molt, això sí és veritat, però jo...
Bueno, no és que no lo defienda jo, la ciència lo defiende, l'astrologia no és una cosa que és inventada por ahí, que com afecten a les marees, la luna... Ostres, ves a una comissaria de policia i dic,
una altra, però bueno.
El horóscopo... No, la gente se cree que el horóscopo es cuando mira la revista del corazón...
Això sí que es inventat.
No,
això sí que és inventat.
No, l'astrologia tiene muchas... Y bueno, hi ha gente...
Un dia en parlarem.
Que...
Jo anava amb l'Àlex Delmas, no pel tema de l'horòscop, sinó que ell fa anàlisi tàctics, que són molt interessants, però que al final els partits s'expliquen en... Que si tens un bon porter que fa quatre aturades, guanyes el partit i ja està.
Sí, i si marques... Sí, home, els partits s'expliquen a les àrees, però entre el que passa entre una àrea i l'altra té molt a veure, no?, en que el partit sigui més favorable o sigui un partit com el d'ahir, on el Barça jo crec que no està bé. Crec que al Barça li està costant les últimes setmanes imposar la seva manera de jugar al llarg dels 90 minuts. Sempre hi ha algun moment on sí és superior, on sí enfonsa el rival, on sí et genera coses, però no és constant. Ahir a la segona part li va faltar molt control, a la primera va haver-hi algun tram on sí que generes coses, però després no. Davant del Newcastle ens quedem amb la segona part, però la primera és de bastant descontrol. Crec que ha millorat coses, crec que el Barça, per ser sincer, està en un bon moment, no està en el millor moment possible, però està en un bon moment, però hi ha coses que hauria de revisar.
El que t'he llegit avui a la Vanguardia m'ha cridat l'atenció, primera, que destaques el partit d'Araujo més enllà del gol, i segona, aquest matís tàctic de Fermín.
Sí, a veure, Araujo destaco perquè crec que el Barça ara mateix ha de, o una de les obligacions del Barça o de Flick és utilitzar aquests jugadors que no són titulars. Un d'ells és Araujo, l'altre podria ser Casado, Ferran, hi haurà moments per tot perquè ja veiem que aquesta Lliga el Madrid te la portarà fins al final i ho hauràs de compatibilitzar amb la Champions. Llavors, el que destaco d'Araujo és que jugant de lateral, ell ha après a fer certes cosetes. És a dir, no va provar de fer coses que ell no està capacitat per fer, amb la línia se'l veu una miqueta millor, a l'hora de tancar i de bascular està una mica millor que al principi. Destaco aquestes petites millores, tot i sabent que Araujo com a lateral dret no és la millor opció per al Barça. I destaco, sí, el tema de Fermín, per una cosa, perquè el Barça ha après des del partit de l'anada de Newcastle a superar les pressions individuals al mig del camp, que li havien fet molt de mal. Ja ho vam veure a la tornada, i en això Flick i el seu cos tècnic va estar molt bé, i ho vam tornar a veure ahir, no? És a dir, una de les opcions és separar molt al mig del camp. Estem veient a Pedri, que se'n va a una banda, a un costat, a veure si el segueixen o no, i estem veient a un Fermín que fa exactament el mateix, o Olmo quan hi és, per la banda dreta i s'està separant molt. Llavors, si aquests del mig del camp segueixen perseguint a l'home, hi ha espai perquè apareixi Lamine per dins. De fet, de l'altre dia, dels 7 gols del Newcastle, 4 venen rebent amb Lamine per dins. I si no el segueixen, doncs ja té la pilota Pedri o té la pilota Fermín. Per tant, destaco això perquè em sembla que el Barça està posant eines per superar aquestes pressions al mig.
Del partit d'ahir, que tornant una mica al que parlàvem abans, estic molt d'acord amb l'Àlex, amb el Newcastle especialment, aquesta mobilitat de Rafinha a Lamine, però sobretot el que et dona Fermín en aquest aspecte, que és, no?, l'energia i el que transmet amb aquesta mobilitat. Però el Barça està bé. El partit d'ahir és molt difícil de jugar perquè hi ha un tema de cansament que no té a veure amb el físic només. El Barça va amb una càrrega de cocó. No?
Cansament emocional.
Molt.
Després del 7-2 contra el Newcastle.
Després de tanta tralla, de tants partits.
L'hora del partit tampoc ajuda. Te posen diumenge a les 2 del migdia.
I un rival que saps que ha jugat dijous, que vindrà amb una mica menys de gasolina, al final tot fa que jo crec que el partit faci no mandra, però sigui difícil de jugar des de l'energia. No? I jo li trobo aquesta explicació. Ara bé, a vegades em falta que Flick això ho tingui en compte per, no?, l'Àlex deia, utilitzar jugadors. Hòstia, li costa canviar, tu, sí. I fa patir perquè diu, és que se'ns trencarà
un... Sí, mira que li costa poc, a vegades, tocar l'equip a la mitja part, però una vegada ja ha sortit a la segona, el canvi de la segona meitat li costa.
Li costa, i no li podem discutir massa coses, però fa patir perquè hi ha vegades que dius, hòstia, sacseja algo que si no al final tocarà remar.
Les notes del professor. Excel·lent.
Les mans prodigioses de Joan Garcia. 50 segons de joc, ni temps per seure a la cadira. El Barça de Flick, com malauradament és habitual, surfret el partit. Tots baden, bé, tots no, com si fos la Gàlia Culé. Un futbolista resisteix a la becaina col·lectiva i està llest i concentrat. És l'home miracle, Joan Garcia. Només començar ja exerceix de superheroi. La capa la mantindrà durant tot el partit. Serà un hat-trick d'aturades les que explicaran per què sumes els 3 punts. Ahir, amb qualsevol que no fos Joan Garcia, el Barça no guanya. Van pagar 25 milions pel que serà millor porter del món. Deco mereix una ovació.
Notable.
La reacció post-Girona. El 16 de febrer perds 2-1 a Montilivi. Venies de caure 4-0 amb l'Atlético en Copa. Els dubtes apareixien just quan entraves en el tram decisiu de la temporada. Era moment Flick, era l'hora de fer un pas endavant. Doncs des d'aleshores, 15 punts de 15 en Lliga, 8ens de Champions, superant 8-3 al Newcastle, i et vas quedar un pam de superar la tornada a la Copa. Des del 16 de febrer a Girona, 8 partits jugats. No n'has perdut cap, 7 victòries i l'empat a Newcastle a l'anada dels 8ens. En aquests 8 partits, 25 gols a favor, 7 en contra, 4 vegades la teva porteria 0. Era moment Flick, era l'hora de fer un pas endavant, doncs no ha anat pas malament.
Progressa adequadament.
Els gols des de la pissarra no ha de ser el teu principal argument, però tot suma. A risc de fer spoiler a les dades del Fermín, és remarcable que ja hagis marcat 18 gols en Lliga en accions a pilota aturada, d'ells 11 a la sortida d'un córner. Ahir caramelet de Cancelo per la rematada de l'Araujo, en Champions davant el Newcastle, mateixa jugada, però amb Rafinha assistint Lewandowski. El Barça és l'equip de la Lliga que més gols ha celebrat a partir d'un servei de cantonada, i l'estratègia et dona 3 punts. Lluny de ser un argument d'equip petit, treballar a la pissarra et permet de vegades assolir resultats que et permeten ser més gran.
Suspens.
La sequera del Tauró. Vam acabar l'any engrescats pels ullals amb què mossegava Ferran Torres. 3 minuts després, juga amb dents de llet. 13 gols abans del 2026, només 3 des de principis d'any. El seu darrer gol, 31 de gener davant l'Elx, suma 4 suplències consecutives. I el pitjor és que quan surt al camp ni rastre de rebel·lia. Lewandowski va recuperar l'olfacte davant el Newcastle. Ahir, sense rematar, encara va portar alguna coseta al joc, però és evident que Flick ha apostat per ell. Som a 3 mesos d'obrir mercat, però sembla que el Barça ha començat ja a jugar les seves cartes. Fitxar un davanter és obligatori. La Porta diu que vol renovar el polonès. En aquesta equació sembla que algú podria quedar-se fora.
Possiblement, si hagis fet spoiler, les dades del partit amb el Fermín Suárez.
Bon dia, Sique. A la Lliga, a casa, el Barça porta un 15 de 15. Només coneix la victòria, només 7 gols encaixats i 8a porteria 0 del Barça a casa a la Lliga. Joan García clau amb 4 aturades, una amb 1-0, 3 amb 1-0. Quart partit consecutiu del Barça marcant almenys un gol a pilota aturada. Té una tendència recent molt potent a pilota aturada, ja sigui en penals o en córner. En total, el Barça porta 30 gols a pilota aturada, 17 dels quals com a conseqüència de córners. Araujo, quart gol del curs, Cancelo, tercera assistència. El Barça va sobreviure a una segona meitat molt fluixa, amb només 170 passades bones per 246 del primer temps. A sobre, a la segona, no va rematar entre pals i va passar d'un 15% de pèrdues a la primera a un 20% de pèrdues a la segona meitat. En canvi, el Rayo, i més arran dels canvis, va créixer molt a la segona, amb 6 rematades, 3 a porteria i 3 ocasions clares que va desaprofitar. En total, el Rayo li va crear 5 ocasions grans al Barça, que són moltes. Destacat, a part de Joan García, Pedri, amb 3 ocasions creades i 12 pilotes recuperades, també Gerard Martín, amb 9 pilotes refusades, Rafinha, molta rematada, 5, un pal i 2 ocasions clares fallades, i per últim, Ferran, 550 minuts de sequera que arrossega sense veure porteria.
De fet, són complementàries les dades del Fermín i les notes del Flaqui, perquè ens aporta el Fermín. Flaqui, tu has comentat que són 18 gols a pilota aturada, 11 de córner a la Lliga.
Sí, sí.
El Fermín amplia l'estadística i diu que són 30 a pilota aturada i 17 de córner en totes les competicions. 11 de córner a la Lliga, 17 comptant totes les competicions, 18 a pilota aturada a la Lliga, 30 comptant totes les competicions, i 4 partits porta el Barça marcant almenys un gol a pilota aturada. Què us diuen aquestes dades? Perquè són tremendes.
Sí. Em diu que l'equip ho treballa, és a dir, que a mi, per exemple, la d'ahir no em sembla una jugada especialment treballada. Crec que hi ha un punt més de fortuna i que batalla no està bé, però si són tants, vol dir que l'equip també ho està treballant. I moltes vegades el Barça no necessita desencallar partits per aquesta via, però sí que te dona a vegades avantatge, a vegades calma. A mi em sembla quasi una obligació, una cosa de treballar, que hem vist algunes temporades que no era així.
Per mi l'estratègia és una cosa que cada vegada serà més important al món del futbol. Ho estem veient amb l'Arsenal, ho estem veient amb el Dortmund, ho estem veient amb el Newcastle, per exemple, que no s'explicaria que hagués arribat o no arribat a la Champions sense el seu poder en l'estratègia. I demostra la línia del que és el Barça de Flick des del primer dia, que és que aprofita totes les coses del joc. És a dir, t'aprofita les contres, t'aprofita les transicions, t'aprofita la pilota aturada, t'aprofita la pressió alta, t'aprofita el joc posicional. És a dir, és un equip que no deixa res per poder aprofitar en un partit, i l'estratègia és una altra. A mi em sembla que es treballa. No és que hi hagi, com diu el Jofre, no és que hi hagi una gran pissarra en cada una de les jugades, no? Com veiem a l'Arsenal, que van tots al darrere cap al davant, però sí que tenen molt clar on pateix el porter contrari, no? És a dir, si mireu el Barça, moltes vegades veieu que davant d'un rival saca molt en curt, o davant d'un rival busca molt el primer pal, o busca molt el segon, no? Per exemple, ahir se li va buscar molt el segon, el gol d'Araujo arriba en el segon pal. Per tant, tenen molt clar quina és la debilitat del porter o de la defensa, i ho intenten explotar.
Sí, son equipos que llegan mucho a área rival, que sacan muchos corners, y históricamente el Barça, cada vez que sacaba un corner era como, bueno, damos el balón aquí, damos allí, y luego ya llegamos al otro lado, era como que no pasara nada, y a lo mejor sacabas 10 corners. Entonces, es algo que está bien trabajado. Habría que mirar los porcentajes, ¿no?, de lo que lanzan y cuánto rematan, pero es que te da muchos goles. Te da 3 puntos, el día del Newcastle te da tranquilidad en el juego, y bueno, es algo normal.
El Arsenal va anar a buscar, Arteta i el seu staff van anar a buscar a fitxar l'especialista en estratègia.
Bueno, o sigui, i el Liverpool?
Són, hi ha bastants equips que contracten gent especialitzada en només treballar l'estratègia.
Ara que estem a les portes de l'especial Johan Cruyff, de mal que t'hi jugues, fixa't com ha canviat el món del futbol. Ell que va ser un revolucionari que ens ha explicat diverses vegades aquí, José Mari Vaquero, que l'estratègia no es treballava gens perquè Cruyff ho considerava una pèrdua de temps.
I curiosament la primera Copa Europa la guanyes gràcies a una falta que remata Vaquero i una falta que remata Koeman. Per tant, curiós les coses de la vida.
Sí, sí, és el futbol. Anem a entrar la del Masterclass per parlar Venga. De Gerard Martín, que estarà orgullós el Lluís Carreras.
Del Masterclass.
Perquè ell sempre reivindica la figura de Gerard Martín, que, Àlex, amb discreció, però s'està consolidant a l'eix central de la defensa del Barça.
Molt de mèrit el que està fent. A veure, d'entrada, Gerard Martín per mi és millor central que lateral, ara en parlarem, però compte perquè jo crec que la parella Cubarsí-Eric, ara mateix doncs, la parella Cubarsí-Gerard Martín, jo crec que aquí les coses estan igualades.
De fet, com a primera dada interessant, és la parella més utilitzada aquesta temporada, Cubarsí-Gerard Martín, 16 partits, cap derrota. 16 sí. partits, sí. cap derrota.
Amb el d'ahir...
Digues. Digo.
Perdona, Pau, eh? Amb el d'ahir és la parella més utilitzada. És veritat que hi ha les basses, que Eric l'has utilitzat de lateral i que jo crec que encara en el cap de Flick i crec que la parella amb més potencial encara és Cubarsí-Eric. Però Cubarsí-Gerard Martín et dona moltíssimes garanties.
Sí, bueno, lo important al final són los tres puntos, no? Si aconseguim amb l'Eric, com si al final juguen el Gerard i l'Eric, tant me fa. Jo el que vull és que el Barça guanyi els tres puntos.
Quines són les principals...
Amb la d'ahir, per cert, són 8 porteries 0. La meitat sí. dels partits acaben amb la teva porteria 0 quan juguen ells dos.
8.
Sí.
Ahir acaba 0 per això, per Joan García.
Bueno, tot el que vulguis, Joan. Però 8 porteria 0.
Quines són les principals virtuts de Gerard Martín?
Vinga, us diria que 4. La primera, sens dubte, és la col·locació i la concentració. Sí. És un jugador que mai perd l'atenció en la jugada, mai perd la marca, no li agafen l'esquena, sempre està ben perfilat. Bé, les dades del Fermín ens ho deia, no? Ahir són 9 refusos defensius, és el que en fa més, i moltes d'elles és per col·locació. La segona és la interpretació de la línia defensiva. És molt difícil interpretar la línia, ho hem vist en molts casos, i en canvi Gerard sempre està molt ben sincronitzat amb la seva parella central, en aquest cas ara Cubarsí, no? Sempre llegeix el que fa, pràcticament moltes vegades sense mirar-se doncs, tiren la mateixa línia, estan molt ben compenetrats i és perquè ell es fixa molt en els moviments del seu parell. La tercera són els fonaments defensius. Com que ell no és un jugador exuberant en el tema físic, sempre ha hagut de cuidar molt... Està ben perfilat, orientar el rival cap a la banda, que no et guanyin els metres, arrencar quan toca, i en això és molt bo. De fet, guanya el 67% dels duels individuals, els guanya. És moltíssim, molt. És moltíssim, eh? I no sent un jugador que dius, ostres, és una bèstia, no? I per mi, l'últim, és que en pilota té coses que, sent inferior a Eric i sent inferior a Cubarsí, té coses que cap altre el té, que és esquerrà pur, i això li permet dues coses. Una, que és que amb el primer control pot obrir control cap a fora i elimina el rival, eh? I l'altre, i ahir, per exemple, Gerard Martín fa 60 metres en progressió de pilota. És a dir, ell conduint la pilota, i en gran part és perquè controla i elimina, no?, aquesta pressió. En canvi, Cubarsí fa 24, que no li passen al perfil dret.
Per tant, virtuts, col·locació i concentració, interpretació de la línia alta, els fonaments defensius i que guanya molts duels, i la progressió de pilota. Sí. I defectes, perquè només has posat virtuts aquí, eh?
De fet, exacte, però és que avui veníem a reivindicar-lo, no?
Saps que Lluís Carreras ens està escoltant, positiu, perquè Lluís Carreras, flaqui, ens està escoltant, que hem enviat un missatge... Sí. Sí. Gerard Martín top, i aporta una dada, per cert, que el 30% dels gols marcats a primera i segona venen de jugades a pilota aturada. En general, el 30%, no només del Barça, sinó en general. Gràcies, Lluís. Demà estarà l'especial Johan Cruyff al que t'hi jugues, perquè va ser entrenat. De fet, va debutar amb Johan Cruyff. Lluís Carreras, també hi haurà José Mari Vaquero, entre molts altres protagonistes al que t'hi jugues de demà. Lo de Gerard Martín, com ho expliqueu, això?
Jo aposté por él. Yo no sé si os acordáis, hace dos meses yo dije que la mejor pareja de centrales era Gerard Martín. Vosotros dijisteis que no.
Es verdad.
Ahora que pasas facturas.
Pero está bien tirada esta factureta. Está bien.
A ver.
Sí.
Yo creo que la mejora, cuando el Barça estaba mal, la mejora se dio con Gerard Martín y Pau Cubarsí. Porque al final se sincronizan bien, se entienden bien. Gerard Martín, aparte, es el central del Barça, tiene que salir mucho a banda como lateral. Y él ya sale mucho a banda como lateral, porque el lateral va a apretar arriba. Y aparte, es lo que dice Alex, es que te da esa posibilidad de jugar con el perfil izquierdo, que es importante para este Barça. Yo creo que es la pareja ideal, incluso cuando Eric ha estado, o sea, no ha hecho un Eric, Pau, Gerard Martín lateral izquierdo y Cancelo lateral derecho, que sería lo más lógico. No.
Cancelo només el posa a l'esquerra i no el vol a la dreta.
Per què només el posa a l'esquerra i no a la dreta?
Perquè
està lluny de la min. Ha d'estar lluny de la min.
Lluny de la min, clar, és veritat. Clar, perquè si no, no defensa ningú allà.
Però i aleshores, quan tinguem, tant de bo els tinguem a tots sants, és aquell joc, aquells jocs,
de novembre.
Aquells jocs que fan. Qui juga?
A Frenkie no, eh?
No, en línia defensiva. Si quan tinguis a Koundé, a Balde... amb qui, quina és la defensa titularíssima en una hipotètica, en un hipotètic partit decisiu?
Ara mateix?
Amb tots sants.
Tots sants, però tots sants no és tots al màxim rendiment. O sí?
La pregunta és, d'aquí tres setmanes, que igual ja tens a Koundé i tens a Balde...
Koundé lateral dret segur, sí, és.
Koundé lateral dret segur?
Bueno, jo crec que...
Vale, aleshores, parella central, Cubarsí i...
Eric.
Fora Gerard Martín o Gerard Martín al lateral esquerre?
Pobre.
Jo crec que ara mateix Cancelo lateral esquerre.
Cancelo per davant de Balde, eh?
Jo crec que...
Perquè ara comencem a tenir molt on triar.
Jo tinc dubtes, jo veig dues possibilitats. Per mi és Koundé a la dreta, per mi també la parella de centrals és Cubarsí Eric, i a l'esquerra en partits favorables Balde, i en partits grans, és a dir, en Champions anem al camp de qui sigui, Gerard Martín de la Trau.
Gerard Martín,
Estarem atents, perquè després de l'aturada al Barça li venen partits molt complicats, començant per l'Atlético en Lliga, continuant per l'Atlético en Champions, també partit contra l'Espanyol.
Sí.
Ara venen dues setmanes per a que Hansi Flick pugui endreçar idees i reflexionar sobre quins aspectes ha de millorar l'equip per continuar competint fins al final per la Lliga. El Barça és líder, 4 punts d'avantatge sobre el Madrid, i la Champions està a quarts de final eliminatòria contra l'Atlético de Madrid. D'aquí a un moment al que t'hi jugues, l'1x1 especial...
Coses molt espanyoles.
Que serà especial sobre el Barça-Rayo amb bonus track del Madrid-Atlético.
Ah, efectivament.
Estigueu atents, a partir de la 1, l'1x1 especial... Coses molt espanyoles. I també a partir de la 1, entrevista al que t'hi jugues amb Enric Masip. Ara, el que encara no sabeu, del Barça 1, Rayo 0 amb el Santi Ovalle.
Els jugadors arriben al camp amb la samarreta de Ronaldinho 2005-2006 i la reacció és una autèntica bogeria. Al postpartit, els treballadors de la botiga del Camp Nou no paren de treure i treure samarretes. Les cues són enormes. S'ha fet sold out? Pregunto. A e-commerce? Sí, em diuen. A les botigues no, però perquè avui s'han posat a la venda a la resta de botigues de Barcelona. I una altra pregunta. Per què l'iniciativa de Ronaldinho sí que es pot fer i no es pot participar en canvi a la jornada vintage de la Lliga? Fàcil, em responen. Això es va començar a treballar fa molts mesos, amb el marge que ha avisat la Lliga, inviable participar. El partit acaba i hi ha jugadors que marxen amb la selecció després de guanyar 1-0 al Rayo. Amb Espanya en van 9, 7 amb l'absoluta, Bernal amb la Sots 21 i Xavi Espart, per cert, com a migcampista, amb la Sots 19. Bernal està content d'anar amb la Sots 21, però m'expliquen que estava a la prellista de l'absoluta. Per moments li va passar pel cap la trucada de Luis de la Fuente. Sí que hi va Joan Garcia. No s'esperava la trucada. Ningú l'havia avisat i creia que hi aniria després del Mundial. Premi per avançat per Sant Joan Garcia. Sortint del camp, em trobo a Pate Cis i li pregunto per la Copa Àfrica i la desqualificació de Senegal.
Yo, la verdad, soy tranquilo, que ni lo estoy pensando, porque todo el mundo ha visto lo que ha pasado y en el campo quien ganó ese partido, creo que eso es lo que cuenta. Ahora todo lo demás no, para mí no cuenta.
La medalla te la quedas para ti, ¿eh?
Para mi madre.
Gracias y buen viaje de vuelta.
Gracias.
El Barça descansarà aquesta aturada. De Jong i Koundé avui ja treballen sobre la gespa de la ciutat esportiva. Els que no estem convocats amb les seleccions ja podem marxar de viatge. Bones vacances a tothom.
Apa, com es nota que és un dels que se'n va.
Clar, home,
és el que té. I uns quants dies, eh? El Santi Ovalle.
Sí, no, se'n va amb força estona. Bueno, jo aprofito també per estar amb la selecció espanyola, que he fet un vídeo que no se'n veu segrestat ni res.
Amb el clavell.
Espanya-Sèrbia a l'estadi del Villarreal i Espanya-Egipte a Cornellà al Prat.
Sí, senyor.
12 minuts i arribem a l'hora del migdia. El Madrid va guanyar l'Atlético amb polèmica arbitral. Segons Iturralde González, són jugades de molt criteri, pero él les habría peritat diferente.
Ha sido un partido muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque todas las jugadas han sido de mucho criterio.
¿Es penalti de Carvajal a Marcos Llorente?
Es una jugada, a ver, para explicarlo a la gente. Una jugada residual, ¿qué quiere decir? Que es simplemente una falta de fútbol. Después de chutar, ha chutado Llorente y viene la falta de Carvajal. Como la coge Lunin, es residual. Si tú crees que esa falta de Carvajal conlleva una amonestación, deja de ser residual y pasa a ser penalti y amonestación.
Dejaría de ser residual, Para ser temeraria.
Para ser temeraria, porque conlleva la amonestación y entonces tire el balón fuera, tire la para el portero. Uf, para mí cada vez que la veo me parece más temeraria que no. 70-30, 60-40, entiendo al que diga que para él sea residual.
¿Y es penalti Abraham? El que otra vez,
una más, otra vez de criterio. Para mí me parece que no es penalti. Me parece menos penalti que el de Carvajal, fíjate.
¿Y la tarjeta roja Valverde?
Para mí esta está más clara que no es tarjeta roja porque no hay fuerza excesiva. Para mí es una entrada de fútbol.
Perdón, jugades de criteri, però de les tres polèmiques n'hi ha dos que beneficien al Madrid i una que beneficia a l'Atlético de Madrid. A part, Iturralde González va dir que el temps afegit, que van ser 6 minuts, hauria d'haver estat més llarg. Això és el que diu Iturralde González. A vosaltres què us va semblar? Com a homes de futbol que sou?
Jo veia en el partit, a mi no em va semblar massa polèmica. Jo estic d'acord amb tot tal com ho va decidir l'àrbitre. És veritat que l'extra time hagués ficat algun minut més, però l'expulsió probablement és la més rigorosa. Pots discutir-la, sembla més menys, i l'àrbitre està a prop i veu intenció, veu d'on ve tot, però la de Llorente no em sembla penal i la de Brahim sí.
Sí, al revés que Iturralde.
Totes.
Jo normalment, jo en aquest cas coincideixo amb Iturralde. Per mi l'àrbit...
És curiós, eh?
Jo el que vull dir és que per mi l'àrbit va portar molt bé el partit, eh? Perquè independentment de que tu creguis una cosa o l'altra, a mi em va agradar que he decidit això i que ho explica i jo decideixo i no canvio decisions perquè senyal que ho he interpretat bé i que estic convençut. Per mi l'expulsió no ho és. Totes les altres, per mi el penal que fa Carvajal sí que ho és i el d'Abrahim no, però l'expulsió no ho és. Crec que és groga i per mi, per ser vermella, és massa. Però vaja, és una entrada dura, sí, però jo no, per mi no és vermella.
Jo crec que l'expulsió solo la d'Abelló farà.
I l'àrbitre.
En
aquest cas, és el que...
Per mi és vermella.
I poca gent... Sí?
Sí, li fot una trascada, que no ve cuento.
A més, sent Fede Valverde i Àlex Baena, ja saps segur que va fer-ho.
Perquè sabem això,
però... No puedes mirar... Antecedentes.
No, però traient els antecedents, la patada em sembla estant fora
no
de lloc.
La pilota, no?
No hi ha pilota pel mig. Ostres, va,
puede llegar a la pilota perfectamente.
Sí que pot arribar.
Sí, home, sí.
No, que pugui arribar, vale, que la patada és sense tenir la pilota en compte, és claríssim.
No, hombre, jo no lo veo así. Yo creo que va por la pilota. Es que la mayoría de patadas, tú vas a por la pilota y el otro se adelanta y te pone la pierna.
La mayoría menys la d'ahí.
Veo una patada muy normal. Para mí es penaltito a Abraham y para mí... El de Carvajal Llorente. Y tal, Llorente, puede pitarlo. Sí, bueno, yo quizás no lo pitaría, pero puede pitarlo.
Si tú dices que puede pitarlo, que es penalti como una casa.
Perdona.
Mira, va, ya te la llevas.
Perdona. No.
Ha sido el chique.
O sea, soy la persona más objetiva que hay en esta
mesa. Bueno.
Puedes poner el
Tauro,
Pisis y... Puedes poner el penalti a Jofre Carreras. Eso sí que es un penalti como la Copa de un Pino.
Alba, una semana nada.
Eso sí que es un penalti como la Copa de un Pino. Pues el otro día.
¿Penalti de Jofre Carreras el otro día?
Sí, y no te hablo del de las manos, que estuvieron 3 minutos ahí mirando unas manos, que para mí no es penalti, porque yo entiendo las manos, pero esos penaltis se han pitado otra vez
el
más.
De Llorente.
Y luego abriremos el melón del el semiautomático, que es como la semidesnatada, ¿sabes? Del semi... ¿Qué es eso del semiautomático?
Perdó, és que abans el Moix s'ha apuntat un tanto, eh? Perdó. Abans el Moix s'ha apuntat un tanto del Gerard. El semiautomàtic, me'n recordo que una vegada vam discutir per una fora de joc a favor de que va no sé què del Barça i vam dir, hòstia, el semiautomàtic... I tu vas dir, ah, bueno, claro, quan es perjudique. Ara sí que va el semiautomàtic perquè perjudica l'Espanyol.
Perdona, quantes vegades la ¿Cuántas veces la perjudica?
Ara sí que va quan perjudica l'Espanyol.
Perdona, ¿yo he dicho alguna vez a favor del semiautomàtico? ¿De verdad? No, saca esas declaraciones.
Porque
he estado siempre en contra de una cosa que se llama semiautomático y de no poner imágenes con el balón. Porque eso es una estafa. Tú no pones las imágenes del muñequito, tienes que poner cuando sale el balón. Pero porque sí. Los frames de cuando sale el balón, sí. Pillar un frame o pillar otro, te cambia la jugada totalmente.
Sí, totalmente.
Es mejor. Pero,
ya está.
Pero que te enseñen o no la pilota. Es amplia la imagen, pero que no la amaguen la pilota perquè no la veis.
Ah, no? I per què lo hacen?
Per ensenyar-te més clar la posició dels jugadors.
La gente no es retrasada, ¿eh? Ya ves el jugador, bueno, enséñame la pelota, porque el fuera de juego es pelota y jugador. Si tú me pones solo los jugadores, es como si me pones humo.
Sí,
me
sí,
tienes
sí.
Que enseñar la pelota. ¿Y cuándo sale la pelota? Hombre, por favor. Ese es el semiautomático. Ahora se va a hacer automático. No es tan difícil poner un chip en la pelota.
Ya tocaba, va a ser diferente.
Cuidado con los chips.
Es que no recuerdo.
Cuidado con los chips.
¿Por qué, Miguel?
Porque los chips traen el demonio.
Y el COVID.
Però i la semidesnatada?
En la leche semidesnatada.
S'ha deixat off aquí.
És que m'has deixat aquí.
S'ha deixat anar, s'ha deixat anar.
Si podeu desenvolupar esta frase.
Em sembla el titular del programa.
El semiautomàtic és com la semidesnatada.
Ni és desnatada ni s'entera.
Me l'he apuntat, eh?
Ni és desnatada ni s'entera. És semidesnatada. És una cosa rara. Pues el semiautomàtic ni és automàtic ni és...
Manual.
Manual. És una cosa rara. Una cosa per inventar, per seguir, pues...
Ai, quina pausa
acaba,
més bona.
Acaba.
Para seguir condicionando el resultado.
No
exacto,
es normal.
Para condicionando... Y si alguna vez sacas una declaración de mías a favor del semiautomático...
A favor del semiautomático, no. Quan estàvem criticant-lo, tu deies que no es podia criticar...
Va, el partit el va decidir Vinícius amb un parell de gols després de la victòria d'Arbeloa. Va assegurar que Vinícius està en un dels millors moments de la carrera. De la
ha venido a explicármelo, que se lo agradezco. Muchas veces la actitud de los árbitros...
No, aquesta no. Vinícius i els seus millors moments. L'últim tall.
No, pues otro más. Otro partidazo más de Vini. Otra demostración de talento, de valentía, de carácter, de no tener miedo, de fallar y volver a intentarlo. Un golazo que nos ha dado la victoria en un momento muy complicado y, como siempre digo, para mí es una suerte tremenda tenerlo de futbolista por la implicación que tiene, por su talento, por las ganas siempre de tirar del equipo. Y creo que está, no sé si en el mejor momento de su carrera, pero poco le faltará.
Muchas gracias. ¿Abelalo?
¿Cómo?
¿Qué le haces? ¿Abelalo? 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 A la Belova.
El tonto este gilipollas este nuevo que me pone a mí.
Es verdad que desde que no hi ha Mbappé, Vinícius és més decisiu.
Tant de bo algun dia una conversa com la d'ahir entre Álvaro Arbeloa i Alberola Rojas.
Deia que Vinícius és més decisiu sense Mbappé.
Sí, perquè hi ha part d'explicació futbolística. És a dir, trepitgen les mateixes zones, no? Hi ha camp obert, quan Vinícius té tot el camp obert per poder ell fer aquestes excursions, és molt més eficient, de la mateixa manera que si només hi hagués Mbappé i pogués caure al pic esquerre i fer aquestes conduccions, també ho seria.
I jo crec que hi ha un tema també psicológico, un tema muy emocional. Es decir, yo creo que cuando sale Mbappé, Vinícius se viene un poco abajo. Y cuando no está Mbappé y él está y él sabe que es la referencia, ostras, se viene... También es un tema táctico, pero me parece más un tema...
Necesita aquest context, ¿no? Vinícius necesita aquest context.
Sí, necesita ser... sentirse que es el protagonista, que es el tal, bulli, que sí. Los demás trabajen para él. Y... Porque al final Mbappé ayer sale por el flanco derecho más que por el izquierdo y él... Pero creo que también la persona que tiene que bajar un poco más a ayudar, él es como que es Vinícius cuando está Mbappé, ¿no? Que en el otro contexto es Ibrahim.
¿Y ahora que tornarán Mbappé y
curves.
Bellingham amb el Madrid?
Curves fortes, además, porque me sembla que els dos trastocaran bastants plans. Uf, que tornin aviat.
Ho dius amb un somriure.
Que tornin aviat.
Sí, sí, la verdad que sí.
Es que estamos bien ahora. Ahora estamos...
¿Con quién? ¿Cómo
es el mister? Estamos bien con el mister.
¿De qué?
El mister. ¿Tú qué quieres que hable mal? Tú hasta segunda, gilipollas. Que eres tonto, que estás riéndote. Tú vas riendo, pero yo soy mejor. Pero... Y tú eres... ¿Qué? ¿Qué pasa, Pedro?
Está hablando de la gestión de los vestuarios. Lo que dos figuras, por ejemplo, como son Valverde, que Valverde está en un momento... Y Vinícius, ¿cómo estaban con Xavi Alonso?
Muy bueno.
¿Y cómo están con...?
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.